Aquests 40 minuts que falten mal comptats per arribar a les 12 del migdia, ens deixarem anar i saludaré primer Guille Milky Way. Hola, Guille, què tal? Bon dia.
Bon dia, com estem?
Bueno, esgotat, però bé, i saludarem també la Barberana Pons. No riguis, no. Home, clar, no, la Barberana Pons, que és una coreògrafa de masses que dirigi projectes que implicaven la participació de fins a 12.000 persones i ha treballat per la inauguració i clausura de Jocs Olímpics, com per exemple els de Londres o de Rio de Janeiro. Hola, Barberana, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. I perquè avui volem parlar amb el Guille, amb la Barberana i ara també amb l'Arnau Tordera, d'actuacions històriques de la Super Bowl. I, ostres, em fa molta il·lusió que el Guille parli de les grans actuacions històriques i que la Barberana pugui veure el repte, com es fa un repte de visualment fer un espectacle d'aquests, on és una mitja part que la gent valora gairebé més que el propi, la pròpia competició esportiva en si. Però abans, Arnau Tordera, avui el secret de l'èxit va precisament això.
Doncs en efecte, avui plantejaré un secret de l'èxit una mica diferent, i no em centraré en una sola cançó, sinó en el repertori que es va interpretar a la primera edició de la Super Bowl de l'any 1967. I per tant, diguéssim que ja considero que això és un èxit en si mateix, aquest espectacle, aquest show, aquest tipus de manifestacions artístiques. Com podeu sospitar, tot plegat era força diferent del que hem vist els darrers anys, però la consciència d'espectacle era ben latent. Així sonava el primer halftime show de la història. Abans que les grans estrelles de la música internacional protagonitzessin l'espectacle de la mitja part de la Super Bowl, amb tots els recursos tècnics imaginables, llums, pirotècnia, fum i desenes de càmeres, del show se n'encarregaven les bandes de marxa, les marching bands. Els Estats Units tenen una gran tradició per aquest tipus de formacions musicals que van proliferar a finals del segle XIX. I el seu origen és força curiós, perquè van aparèixer quan les bandes militars que havien participat a la guerra de secessió van abandonar els seus instruments i la bona gent de Nova Orleans va començar a donar-los una nova vida. D'aquí en va sorgir aquesta tradició que va arrelar amb força a tot el país. Les universitats americanes tenen les seves pròpies bandes de marxa que en algunes ocasions estan formades per més de 500 músics, una autèntica barbaritat. I com que són estatunidencs i tenen l'espectacle a l'ADN, no es limiten a interpretar la música correctament, sinó que també hi sumen coreografies i fins i tot moviments acrobàtics. Pràcticament fins als 90, les bandes tenien el protagonisme absolut d'aquest show musical. I va ser a partir d'aquella dècada que van compartir espai en figures de la música popular i avui en dia aquestes ja són principalment el reclam de l'espectacle. El 15 de gener del 1967 es va jugar la que es considera la primera Super Bowl de la història i que, naturalment, ja incorporava el famós Halftime Show. En aquella ocasió, la banda encarregada de l'espectacle musical va ser la de la Universitat d'Arizona. Aquesta que sentim de fons va ser la primera de les peces que la banda anomenada Pride of Arizona va interpretar a la seva actuació. Potser algú ha reconegut la melodia. És justament la peça The Sound of Music, que porta el mateix títol que el musical de Rodgers i Hammerstein, on apareix. Evidentment, totes les peces que es van interpretar en aquella ocasió estaven arranjades per la formació de banda, així que hi teníem una gran quantitat d'instruments de vent i un generós acompanyament de percussió. Però aquesta no va ser l'única peça de teatre musical que va sonar aquella tarda. Això és Way Down Yonder in New Orleans, una peça escrita per un altre espectacle musical de revista de l'any 1922. L'obra teatral, anomenada Spice, no va tenir un èxit gaire considerable, però alguna de les cançons que formaven part de l'espectacle van convertir-se en estàndards de jazz que les bandes incorporaven al seu repertori. Un dels altres gèneres característics i idiomàtics de les bandes de marxa són precisament, com el seu nom indica, les marxes. que és aquest gènere musical que està concebut per tal d'acompanyar el pas d'algú. Tant poden ser militars, esportistes, nuvis o una processó, el que convingui. És un tipus de música que marca de manera molt clara el compàs perquè es pugui caminar a un ritme concret. Aquella primera edició també va sonar aquesta de Liberty Bell, una marxa composta al 1893 per John Philip Sousa i que havia de formar part d'una petita opereta que no va arribar a bon port. Per tant, curiosament, també és un tipus de repertori que estava vinculat al gènere escènic. I si disposeu d'una estona, us recomano fervorosament que busqueu al YouTube un enregistrament que hi ha d'aquest primer espectacle de l'any 67. És impressionant perquè els músics de la banda no només fan coreografies, com he dit abans, sinó que també formen figures gegants relacionades amb la temàtica del repertori que interpreten. I fins i tot hi ha un moment on apareixen dos personatges volant amb motxilles autopropulsades. Una veritable paranoia una mica surrealista. Un dels altres ingredients que no ha faltat mai a aquest tipus d'esdeveniments i que no va faltar en aquella primera ocasió és una peça d'exaltació patriòtica. This is my country, una cançó del 1940 convertida en una espècie d'himne oficiós dels Estats Units. I abans he dit que en aquelles primeres edicions el protagonisme era tot per les bandes, però el cert és que el 1967 també van tenir una estrella convidada. No es tracta d'un cantant de l'època, sinó justament d'un trompetista virtuós. Al Hart va ser convidat com a solista per interpretar aquesta peça espectacular. Realment increïble. Com sentiu, requereix una gran habilitat trompetística. Això és Buckler's Holiday. I per mi és important mencionar que el seu compositor és Leroy Anderson, que és justament l'autor de la sintonia que té el secret de l'èxit, aquella melodia que hem sentit abans amb la màquina d'escriure. Al Hart, el trompetista, va fer la seva aparició estel·lar al Coliseum de Los Angeles per interpretar aquesta peça virtuosística, però també va tocar la peça que ha sonat a l'inici, When the Saints Go Marching In. Aquesta cançó, de la qual no coneixem l'autor, va aparèixer a Nova Orleans del segle XIX com a cant religiós per acompanyar els funerals. Curiosament, era una peça de funerals. Anys més tard, aniria mutant de cant espiritual a peça del repertori de Dixieland i de jazz i, inesperadament, passaria a formar part de la música d'aquesta primera edició de la Super Bowl. La versió que en va fer aquell dia no la tenim enregistrada, vaja, però sí que podem sentir una pinzellada de la versió de When the Saints Go Marching In que Al Hart va deixar gravada per la posteritat. Una primera exposició de la melodia del tema, canta la trompeta i la resta d'instruments fan les seves respostes. I anem directament a la part solista de la trompeta. Aquí, Al Hart ens demostra les seves habilitats com a solista i, de fet, va arribar a actuar en 4 edicions de la Super Bowl convidat per diverses bandes. Tenim un canvi de to i acabem amb una reexposició de la melodia, ara amb més gruix instrumental. S'hi afegeix tota una secció de vent per culminar la peça. I fins aquí un petit tastet només. Així era com sonava la mitja part de la primera Super Bowl del 1967, ara fa 54 anys.
Buah, ximpum!